has vist ara? Vas anar a Berlín, Oviedo?
Vaig anar a veure, sí,
Fem, sí. Hola, bona tarda. Em toca presentar, com habitualment fa els membres de la Junta d'Amics del Liceu, però crec que és prou conegut el Xavier Sesté com per estendre'ns amb el que és. És un personatge que està en el món musical, en el món de la crítica, no para de voltar per tot el món veient una òpera darrere l'altra, vull dir que, clar, ens pot parlar del que li agrada amb ell més, que és Berlioz, és així, però també es pot parlar perfectament d'Hunot, en aquest cas de Romeo i Julieta. Per tant, li do un pas amb ell i, bueno, espero que disfrutin de la conferència.
Moltes gràcies, Manel. De Berlioz en parlarem una miqueta, l'esmentaré, ja que estem a França. Però vaja, avui ens toca parlar d'aquest proper títol de la temporada del Gran Teatre del Liceu, aquest Romeo i Julieta de Gounod, que és un exemple més de la llarga tradició d'obres de Shakespeare, del gran dramaturg anglès, adaptades a l'escena, adaptades al món operístic. Clar, ja sabem que Shakespeare és una font constant d'inspiració. Algunes estadístiques diuen que hi ha com unes 400 òperes inspirades en les obres de Shakespeare. Evidentment, d'aquestes 400 en recordarem potser màxim 10 o una dotzena, però una de la dotzena que recordarem justament és el Romeo i Julieta de Gounod, que és també una de les adaptacions, de les múltiples adaptacions que s'han fet d'aquest drama, d'aquesta història d'amor immortal dels amants de Verona. Perquè clar, si els començo a parlar de noms com Georg Benda, Daniel Steibelt, Filippo Marchetti, Richard Davy, Ricardo Zandonai, encara us sonaria una miqueta, Heinrich Sutermeister, Boris Blacher, Nicola Bacay, ja, aquests qui són? Doncs aquests senyors també han fet Romeo i Julieta operístics que gairebé ningú recorda. El que recordem una mica més, i no fa gaire, el vam tenir també a la temporada del Liceu, és I Capuleti Montecchi, de Bellini, tot i que aquí la filiació shakespeariana és una mica més discutible, perquè el llibretista de Bellini s'inspira més amb algunes fonts italianes on sorgeix la història més que en Shakespeare purament, però vaja, diguéssim, ja tenim una mica de línia directa amb el dramaturg anglès. I evidentment Romeo i Julieta també és famosa per altres adaptacions musicals. Tenim el poema sinfònic L'Obertura, de concert a Tchaikovsky, és una de les peces seves més boniques. Tenim el ballet de Prokofiev, que és un dels grans ballets del segle XX i també és una de les adaptacions més famoses de l'obra. I evidentment tenim el West Side Story de Bernstein, ja en el terreny del musical, del teatre musical primer i del cinema musical després, que no fa gaire l'OBC va programar la seva temporada de la pel·lícula amb l'OBC tocant en directe, doncs, com una altra versió d'aquesta història immortal. Una història que parteix d'un argument, sempre es diu que diguéssim que els arguments de les novel·les, del teatre, sempre al final es redueixen a 4, 5, 6 arquetips que es van repartint de forma variada al llarg dels segles. Aquí tenim una història d'amor, les històries d'amor ho acaben bé o acaben malament, doncs la de Romeo i Julieta acaba malament, per tant és una tragèdia, si acabés bé seria una comèdia. I aquí, diguéssim, la gràcia és que, per una banda, són personatges que pertanyen a clans enfrontats, a famílies enfrontades. Això, a partir d'aquí, es pot, diguéssim, vestir o transformar o adaptar a tots els entorns que es vulguin. En aquest cas són dues famílies, els Capulets i els Montescos, que són dues famílies de Verona que estan barallades i enfrontades i un bàstec de cada família s'enamora, es pot adaptar a clans, es pot adaptar a països, es pot adaptar a tribus, es pot adaptar a tribus urbanes, com seria el West Side Story, etc. Però diguéssim, el principi bàsic és aquest, doncs dos enamorats que pertanyen a grups enfrontats, i que el seu amor és impossible donades aquestes circumstàncies. La història de, diguéssim, no entrarem, no sóc un expert shakespearià tampoc precisament, però sí que, diguéssim, el Romeo i Julieta, que es diu que més o menys es hauria estrenar cap al 1595, cap als finals del segle XVI, veu de diferents tradicions, com deia, italianes, que després van anar pel continent europeu, després també a Anglaterra, i Shakespeare, que era un, diguéssim, un gran... I ara tampoc entrarem aquí si Shakespeare va existir, si va escriure el que va escriure, o és un altre senyor. Aquest és un altre que ens portaria molt més lluny del que ens interessa aquí. Però en tot cas sí que Shakespeare va agafar aquestes fonts, aquestes històries, aquests temes que corrien pel seu temps, els va adaptar a la seva manera. A l'obra de Shakespeare és una tragèdia pura i dura, en el sentit de que els dos enamorats moren de forma catastròfica. Hi ha un detall interessant, Shakespeare rebaixa una mica l'edat de la protagonista. La Julieta de Shakespeare té 13 anys, a punt de fer-ne 14, o sigui que podem també veure, diguéssim, eren altres temps, per dir-ho d'alguna manera. I també concentra l'acció. L'acció bàsicament de l'obra de la tragèdia de Shakespeare passa en 4 dies. És com tot molt, molt ràpid, tot el procés d'enamorament, èxtasi amorós i tragèdia. A partir d'aquí, doncs, cada època, cada autor, cada compositor també va fer, diguéssim, va filtrant-lo a partir de la seva sensibilitat, del gust de cada època. Hem parlat del primer compositor que he esmentat, Benda, és l'autor del que se suposa que és el primer Romeo i Julieta operístic d'allà del segle XVIII, del 1776, però deixant de banda el de Bellini, justament el de Gounod és el més famós. Per què és el més famós? Primer perquè l'obra és preciosa, això per començar. També perquè segurament el Gounod era el compositor o un compositor molt adaptat a les necessitats d'aquesta obra. És a dir, Gounod, un dels noms que li deien o de la reputació que tenia era ser el compositor de l'amor. Doncs evidentment el compositor de l'amor, una història com aquesta doncs, li era perfecta per adaptar-la a la seva sensibilitat. Però evidentment la sensibilitat romàntica, la sensibilitat del segle XIX. No estem a l'època de Shakespeare, estem a mitjans, al tercer terç del segle XIX, per tant, hi ha és una adaptació força fidel en general a l'obra de Shakespeare, però hi ha molts canvis també importants que li donen una pàtina considerable. Per una banda, les obres de Shakespeare, fins i tot les tragèdies, tenen aquest element típic del teatre del segle XVI i del segle XVII, que també trobem amb el teatre espanyol, que és però amb Shakespeare brilla especialment, que és la barreja de, diguéssim, de nivells, és a dir, el nivell tràgic, elevat, noble, però també hi ha un nivell còmic, popular, fins i tot una mica barroer, que també existeix. Això, diguéssim, a l'òpera de Gounod desapareix del tot, diguéssim, els elements més simples, més populars, més còmics, els elimina, i concentra la mirada bàsicament en la tragèdia d'aquests dos enamorats. Quina és l'altra part que també elimina l'adaptació de Gounod i dels seus llibretistes, de Carré i Barbier? Doncs elimina també o redueix molt la rivalitat entre les famílies. L'obra de Shakespeare acaba amb un discurs amb la retrobada dels dos clans enfrontats que davant la mort tràgica dels seus fills, doncs, tanquen les ferides, enterren la seva amistat i, diguéssim, es reconcilien. Diguéssim, hi ha una tragèdia, però per arribar a un final una mica conciliador. Gounod s'acaba amb la mort dels amants directament. Diguéssim, no hi ha aquest aspecte de reconciliació, aquest aspecte social de lluita entre dos clans, doncs, apareix, evidentment, perquè és una part integrant del problema que han d'afrontar Romeo i Julieta, però és un aspecte que no li interessa tant i, per tant, l'òpera acaba amb la mort dels dos amants. I una altra novetat, que no és de Gounod, però que ja venia d'altres èpoques, del segle XVIII en concret, com dèiem, és això, Shakespeare no és un Shakespeare, és el Shakespeare que cada època va veient. I un dels grans actors i dramaturgs del segle XVIII, David Garrick, un actor anglès, doncs, va ser un gran intèrpret shakespearià, però adaptat a la seva manera. I una de les novetats o dels canvis que va portar Garrick respecte a l'original de Shakespeare és que a l'original de Shakespeare Romeo mor i després es desperta Julieta i quan veu Romeo mort se suïcida ella. Aquí no. Aquí en l'obra de Garrick, en l'adaptació de Garrick, Julieta es desperta de que Romeo mori, en la qual cosa tenen encara una escena final. Gounod fa el mateix. Romeo veu un verí, i abans que el verí faci tot el seu efecte, Julieta es desperta i poden cantar el seu últim duo, que és la conclusió fabulosa de l'òpera. I després hi ha un altre element que també lliga amb la, també amb la personalitat de Gounod. Gounod és un personatge molt curiós. Semblava per un moment que potser no es dedicaria a l'òpera, perquè fins que no va fer 30 anys ben bé no es va dedicar a l'escenari. Sí, va començar els seus estudis, és un compositor que va néixer el 1818, va començar els seus estudis de música, com quasi tots, el 99,99% dels compositors francesos, va guanyar el Premi de Roma, que permetia doncs els vencedors, no només de música, sinó altres disciplines artístiques, anar a la Villa Medicis de Roma, que era propietat de França, i allà doncs, diguéssim, els pintors, els escultors i els compositors doncs, estaven un parell d'anys perfeccionant, inspirant-se, creant noves obres, diguéssim, com a premi d'una mena de residència artística de luxe. Durant la seva estada a Roma, cap al 1840-1841, segurament Gounod ja va començar a tenir les primeres intencions d'escriure una obra basada en una tragèdia que se situa a Itàlia, justament, que és Romeo i Julieta. La seva intenció sembla que inicialment era de fer-la en italià. No va anar gaire enlloc més. Una mica abans d'aquesta estada a Roma hi ha una altra espurna que sí que també el va motivar a acostar-se al tema de Romeo i Julieta, que és justament Berlioz. Ho sento molt, parlem de França, s'ha de parlar de Berlioz, perquè Berlioz el 1839 va estrenar una obra inclassificable. La dècada dels 30 de Berlioz és com la dècada miraculosa, en la qual crea moltes obres que trenquen tots els esquemes formals normalment coneguts, i estrena un Romeo i Julieta. Un Romeo i Julieta que no és una òpera, que no és una cantata, no és un oratori, sinó que és una sinfonia. Una sinfonia dramàtica, però en la qual es canta molt. És una cosa curiosa, però bé, diguéssim, hi ha fragments instrumentals, fragments cantats, fragments per solistes, fragments per cors, i alguns són, diguéssim, veus anònimes, altres són personatges. Gounod coneixia l'obra, segurament hauria anar a l'estrena o les primeres interpretacions de l'obra, i realment va quedar molt, molt impressionat. Tan impressionant que quan després, 25 anys després, pràcticament, es va posar a escriure el Romeo i Julieta, sí que hi ha algunes coses d'aquest Romeo i Julieta de Berlioz que es noten. I on es noten? Al començament. Al començament de l'òpera de Gounod hi ha un preludi orquestral molt agitat, molt brillant, i després hi ha un pròleg. Un pròleg que té l'origen també en Shakespeare, en l'obra, en la tragèdia de Shakespeare, hi ha un pròleg explica, resumeix tot el que veurem després i que ens posa en situació. Doncs la Sinfonia de Berlioz també té una introducció orquestral i un pròleg coral que ens posa en situació, i l'òpera de Gounod té un pròleg preludi instrumental i un pròleg coral que ens posa en situació. Diguéssim que aquest paral·lelisme estructural és claríssim entre la Sinfonia de Berlioz i l'òpera de Gounod. A partir d'aquí ja les diferències ja són clares, perquè diguéssim l'interès de Berlioz no era tant això, fer una narració seguida de l'obra. Què van fer els llibretistes de Gounod? Doncs, evidentment, tota adaptació operística, a part de la perspectiva i l'òptica que es pot tenir sobre el tema, evidentment implica una tria també d'escenes, de personatges, i hem dit que van eliminar tota la part més còmica, tota la part de criats, de patxes, etc. I van concentrar l'acció en les escenes més famoses que són les que recorda tothom de l'obra. Primera, l'escena del ball, on es coneixen Romeo i Julieta. Hi ha un gran ball a la casa dels Capulets. Romeo i els seus amics entren d'amagat, perquè entren a casa de l'enemic, i Romeo, que està enamorat d'una altra noia, però veu per primera vegada Julieta i cau bojament enamorat i tenen la primera trobada. Això és el primer acte de l'òpera de Gounod. El segon acte és una altra de les grans escenes, segurament la més famosa encara del Romeo i Julieta de Shakespeare, que és l'escena del balcó. En el jardí de la casa de Julieta doncs apareix Romeo i es parla amb la seva estimada i tenen aquesta gran escena d'amor que aquí vesteix aquest segon acte de l'òpera. El tercer acte agafa dues parts, hi ha dues escenes, i agafa dues localitzacions importants. Una és la cel·la del pare Llorenç, o de Frère Laurens, aquí en l'òpera, diguéssim, d'aquest sacerdot bonhomiós que ajuda els enamorats, però hi ha una diferència. Aquí, a diferència de l'obra de Shakespeare, en la qual l'escena no apareix clarament, aquí sí que s'explicita i es veu que Romeo i Julieta es casen. el capellà casa Romeo i Julieta, diguéssim, perquè vegi, quedi més clar l'evidència. Això, en un escenari operístic, encara que estiguem al 1867, que és quan es va estrenar l'obra, no va caure gairebé segons a quins espectadors, però bé, hi ha un casament, escena. Això és la primera escena, i la segona escena és una altra part, també molt destacada, que és, ja en els carrers de Verona, la baralla entre els Capulets i els Montescos, en la qual hi ha aquest duel important entre Tibalt i Mercutio. El Romeu, com que ja està casat i per tant ja és mig parent dels Capulets, vol posar pau, però la seva intervenció és catastròfica perquè Tibalt aprofita i mata l'amic de Romeu. Romeu s'enfada i mata Tibalt, que és el cosí de Julieta. I llavors aquí hi ha, diguéssim, una gran escena de deploració. El quart acte de l'òpera té dues escenes. La primera és un altre gran duo entre Romeu i Julieta, diguéssim que Julieta perdona el seu estimat, tot i aquesta malvestat que ha fet, però s'han d'acomiadar perquè el duc de Verona, enfadat de que tanta rivalitat i tanta mort, doncs ha exiliat Romeu i l'envia a Màntua a que s'amagui. I els dos amants s'acomiaden. I aquí hi ha, diguéssim, la part conspirativa, perquè el pare de Julieta vol casar a la noia amb el comte Paris. Ella no vol, evidentment, per primera banda, perquè no està enamorada, i segon, perquè ja està casada. I és quan el pare Llorenç doncs, li dona una pòssima que li permetrà fer-se passar per morta. Diguéssim, abans que es casi, de consumar aquest matrimoni no volgut, Julieta veu aquest beuratge i, per tant, tothom es pensarà que està morta, la portaran amb el taüt obert a la cripta dels Capulets, i quan es desperti, doncs, el pare Llorenç i Romeu l'aniran a buscar i fugiran tots plegats. El pla, evidentment, no funciona, perquè Romeu mai és avisat de que això és, diguéssim, una argúcia. I aquí tenim el cinquè acte, que es passa ja a l'altre gran indret de l'acció, que és la cripta dels Capulets, on hi ha la trobada final. Romeu desconeix que Julieta ha begut aquest beuratge, ell es pensa que Julieta ha mort de veritat, i es veu un altre verí que acaba amb la seva vida. Com hem comentat, gràcies a la versió David Garrick, que seria la que aprofitarà Uno, doncs Julieta es desperta abans de la mort de Romeu i, diguéssim, poden cantar aquest últim duo. Hi ha alguns autors també que, comparant l'obra de Uno amb l'obra de Shakespeare, diuen que, de fet, el Romeu i Julieta de l'òpera no és una tragèdia, la de Shakespeare sí, però la de Uno no. Per què? També ho parlen, hi ha una parella de metges que han fet estudis molt als Hutcheon, han fet estudis molt interessants sobre la relació de la mort i l'òpera, que és, com bé sabem, és una relació molt fructífera, perquè l'òpera està plena de cadàvers estupends i meravellosos, però diguéssim, aquest estudi més científic sobre la psicologia i la història de la relació de cada època amb la mort, doncs, en aquest cas, a la relació amb la tragèdia, diuen que en el cas de l'òpera de Gounod i en el cas d'una altra història famosa de mans que hem tingut en aquesta temporada, que és el Tristany i Isolda, que també són altres d'aquests famosos amants que immortals, no són tragèdies. Ells diuen que no són tragèdies. Per què? En el cas de Tristany i Isolda, perquè ells, diguéssim, la mort sempre està constantment sobre seu i, de fet, la desitgen, perquè creuen que el seu amor només es pot consumar després de la mort. Per tant, que es morin, a ells ja els hi va bé, per dir d'alguna forma una mica salvatge. A la tragèdia de Romeo i Julieta, de Shakespeare, ells no volen, es maten, però no es volen morir, diguéssim, conscientment o molt voluntàriament, diguéssim, es veuen forçats per les circumstàncies per acabar amb aquesta mort catastròfica. A l'obra de Gounod hi ha una part, diguéssim, no de redempció, però sí que en aquest duo final tots dos moren, tots dos canten de forma angelical i demanen a Déu que els perdoni. Per què? Perquè el suïcidi és un pecat mortal i això porta a la condemnació eterna. Per tant, diguéssim, que aquests dos es suïcidin alegrement, home, diguéssim, té unes conseqüències, diguem, no penals, però sí religioses. I llavors, clar, demanen aquesta intervenció divina i la frase final és Déu, perdona'ns. Aquesta intervenció és curiosa o lliga bastant també amb la personalitat de Gounod, que, com deia, fins ben bé als 30 anys no es va decidir de la seva carrera compositiva operística. Va anar a Roma, va fer totes les composicions que tocaven, però quan va tornar de Roma va tenir, diguéssim, tentacions sacres i va anar al seminari i va començar a estudiar per ser capellà. Al cap d'uns anys ho va deixar, però sí que l'element religiós és molt constant en tota l'obra, en l'obra de Gounod, té una producció sacra, de música sacra molt important, i també les seves òperes, poc o molt, sempre treu el nas aquest element sacre. Apareix claríssimament també a la seva òpera més coneguda, que és Faust, però també apareix aquí, en aquest Romeo i Julieta, no només per la presència òbvia, per necessitats dramàtiques del capellà, d'aquest frare, sinó també en aquesta petició de perdó diví, diguéssim que Déu miri amb bons ulls aquesta mort d'aquests dos joves que s'han matat, que s'han suïcidat, i per tant els demana una mica de comprensió davant del que seria un pecat mortal. En aquesta mena ràpida resum d'una història que tots coneixen prou bé, ha quedat clara també un altre element. L'estructura de l'obra, tota l'arquitectura musical i dramàtica d'aquesta obra està basada en els duos. És l'òpera dels duos, perquè Romeo i Julieta tenen quatre duos. No un, no dos, no, quatre. I quatre que estan molt ben pensats, molt ben planificats, perquè és la forma de com veure evolucionar el seu amor, la seva relació. Des de la trobada primera, més formal, fins a aquesta escena de la mort a la cripta dels Capulet. I poc o molt veurem fragments de tots aquests quatre, perquè és, diguéssim, la gran arquitectura. Fins i tot algun crític que va dir que el Romeo i Julieta Gounod, de fet, és un únic gran duo perpetu d'amor, diguéssim. No, és, no, no són quatre, sinó és un llarg. Està bé, és veritat, la part més destacada són aquests duos. Ells també tenen, també veurem algun fragment, àrees de lluïment molt importants, però el risc de centrar-nos molt o de només parlar dels duos, hi ha la tentació de pensar que la resta és farciment. Evidentment sí que és farciment, estem parlant d'una òpera francesa de 1867, en la qual la part d'espectacle, d'agradar al públic, és una cosa que Gounod sempre buscava i no se n'amaga, i no hi ha cap mania, no hi ha cap problema per això, doncs de fer números més lleugers i cors monumentals i danses i ballets, etc. I és, però fins i tot aquestes parts que diríem més de farciment estan molt ben fetes. Per què? Perquè Gounod, un dels talents que tenia era una inspiració melòdica increïble. I aquí el Romeo i Julieta, en el Faust, que és la seva òpera més coneguda, i en aquest Romeo i Julieta brilla, diguéssim, amb una força irresistible. Diguéssim, tots aquests duos, totes aquestes escenes i totes aquestes àries tenen un encís melòdic impressionant, vestit amb una harmonia que no és, evidentment, no busca les novetats d'un Wagner o d'un Berlioz, però que està molt ben vestida, i una orquestració molt ben servida. És a dir, és una obra, el que diuen els francesos, de l'obra ben feta. Doncs el Romeo i Julieta és un exemple també de l'obra ben feta. He xerrat molt així d'aquí, de deixar-los planxats una bona estona. Comencem ja a sentir música i anirem alternant una mica l'explicació amb el visionat d'un fragment. Passarem diferents fragments d'un muntatge, si alguns potser reconeixen aquest espai únic. Això és la Felsenreitschule de Salzburg, del Festival de Salzburg. El 2008 es va estrenar una nova producció del Romeo i Julieta, dirigida pel director nord-americà Bartlett Sher. Havia de ser, en principi, fem una mica d'intrahistòria, havia de ser la reedició del gran exitàs dels últims anys de Salzburg, que va ser La Traviata del 2005 entre Rolando Villazón i Anna Netrebko. I es va muntar aquesta producció per ells dos. La Netrebko es va posar malalta i va caure. Però el Villazón, ai senyor, no actualitzem res. Però el Villazón va aguantar i la que va cantar va ser la Nino Mahaitze, que llavors era una cantant que començava a despuntar. La premsa germànica, molt aficionada a batejar la gent, ja li deia la nova Netrebko, home, potser van córrer una mica massa, però sí que va ser una mica de trampolí d'aquesta soprano que han vist al Liceu també, i va ser, diguéssim, un dels èxits d'aquest any, del 2008. Es va reposar el 2010, curiosament, anava a Netrebko, però sense el Villazón, que ja tenia alguns problemets, però sí amb el Piotr Beksala, que també és un tenor que d'aquestes coses també les feia molt bé. I és un muntatge que després va anar al Metropolitan de Nova York, que està en repertori. Curiosament, el Metropolitan és un teatre que els agrada molt al Romeo i Julieta. Jo el vaig veure un altre, i portaven com més de 300 representacions d'aquesta obra, que és molt curiós. Gounod ja els agradava. El Faust va ser l'obra amb la qual es va inaugurar el Metropolitan i el Metropolitan es va arribar a conèixer com el Faust Spielhaus. No com el Faust Spielhaus, sinó el Faust Spielhaus, perquè de tant que es feia aquesta obra de Gounod. Després, doncs, aquesta és la segona obra més popular i ja també els agrada molt i la fan molt. El Liceu, curiosament, no. Fa més de 30 anys que no s'hi feia i si no, segons el programa de la temporada no està malament, s'han fet en total unes 30 representacions des de al segle XIX, doncs és, diguéssim, un bagatge molt, molt pobre. També hauríem de reclamar que es torni a fer el Faust en condicions, sinó com l'última vegada que la van fer, però això és, també és una altra història. Comencem doncs, aquí en aquest muntatge de la Nino Mahaitse i el Rolando Villazón com a grans protagonistes i comencem, evidentment, amb un fragment del primer acte, que és curiós perquè és un fragment d'aquells d'última hora. L'obra es va estrenar a l'abril del 1867 a París, al Teatre Líric de París, que estava dirigit per un senyor que es deia León Carballo, que era un dels grans empresaris d'òpera del seu moment a la França d'aquella època, i la diva del teatre era la seva dona, la Madame Carballo, que era una cantant força bona, no cap problema per ser la dona de l'empresari. Però tenia, era una soprano més lleugera que no pas dramàtica. Llavors, a última hora, Gounod va haver de córrer i fer canvis a la partitura, perquè una àrea que hi havia al quart acte, que també la veurem, era massa dramàtica, massa feixuga per ella, tallem i adiós muy buenas, i home, busquem-li una cosa més alegre, més lleugera, però doncs, és com fa la seva presentació a Julieta, aquest primer acte, és un vals. Un vals al segle, a la Verona al segle XVI, pinta, no, al segle XV o XIV, pinta alguna cosa? No, però és igual, un vals a tothom li agrada, doncs canta aquest vals alegre i jovial, que enllaça també una altra vegada amb el vals de Margarita de Faust, que també això dels vals, que les sopranos cantin un vals sempre vesteix molt, i és aquesta entrada, diguéssim, d'aquest personatge innocent, fresc, que li estan preparant un matrimoni, però ella té ganes de viure, abans de casar-se té ganes de viure. Doncs sentirem ara aquesta escena en la veu de la Nino Mahaitse. Només que jo ja no m'hi equipo gaire i aquestes coses... És tan petit. No, bueno, vale. Ti. Yeah. famós vals de Julieta, d'aquest primer acte, una de les peces de lluïment que segurament devia justificar que quan l'òpera es va estrenar, a les crítiques, a part de parlar, òbviament, de l'obra, doncs parléssim més de la soprano, de la que se llama Dan Carballo, que del tenor. Tot i que, curiosament, després la reputació en general del Romeo i Julieta ha estat de ser una òpera més de tenor que no pas de soprano. O sigui, recordem potser més els tenors que han interpretat aquesta obra, des de el Kraus o l'Alanya o l'Aragai o el Corelli també en les seves èpoques, o el George Till, diguéssim, com a tenor francès històric, que no pas moltes vegades les sopranos. Bé, són, diguéssim, cada època també té els seus gustos. Doncs aquesta és aquesta primera intervenció, la primera ària que té el personatge de Julieta, que com dit és, diguéssim, una incorporació molt d'última hora. Perquè totes les òperes, diguéssim, alguna tenen la seva intrahistòria també de creació. Uno, com hem comentat, la seva primera idea tenia la inspiració de com va descobrir el 1839 la Sinfonia de Berlioz, després com va estar a Roma també tenia aquest desig d'aquestes ganes de potser escriure un Romeo i Julieta en italià, però no seria fins molts anys més després quan ja havia començat la seva carrera operística i després d'haver tingut el seu gran èxit, que va ser el Faust, estrenat el 1859, va de seguir escrivint òperes i cap al 1864 va arribar la proposta d'escriure un Romeo i Julieta, va dir que sí i s'hi va posar, amb els mateixos llibretistes del Faust, el Carré i el Barbier. Per inspirar-se més i estar aïllat del París sorollós del seu temps, se'n va anar cap al sud, a una casa, a escriure a Trocimoche la partitura, Bàsicament, la partitura es va acabar de compondre el 1865, però es van anar a fer canvis. Sempre abans de les estrenes es veien canvis, alguns per adaptar-los als gustos dels cantants de torn, altres per altres circumstàncies, però sí que per un moment algú no va pensar va tenir la idea de fer-la, com se deia, en estil òpera còmic, que no vol dir òpera còmica d'òpera bufa, sinó en el sentit de fer-la amb música i diàlegs parlats. Això s'ho va pensar, hi ha algun fragment que sí que el va deixar amb algun manuscrit amb diàlegs parlats, però finalment es va decidir fer-lo, diguéssim, tot música contínua, és a dir, que fora diàlegs parlats, tot música, amb recitatius, àries, duos, quartets, cors, etc. Aquest va ser un canvi important per arribar a aquesta estrena que comentem de l'abril del 1867, que va ser un èxit esclatant. En un any pràcticament es van fer al Teatre Líric, es van fer un centenar de representacions d'aquesta obra. També era un moment propici. Abril de 1867, que va començar, es va inaugurar l'Exposició Universal de París. És a dir, tot el món, una quantitat ingent, ara sembla que estem acostumats, però gairebé diuen que és uns 7 milions de visitants van anar a París a veure aquesta Exposició Universal. Això va garantir que el teatre estigués ple cada dia. Una obra, primer que agradés, evidentment, però va garantir que el teatre estigués ple. Però, diguéssim, no va ser l'única floració d'aquesta època tan excitant del París del Segon Imperi, de Napoleó III, sinó que també, a la mateixa època, poques setmanes abans, es va estrenar una altra òpera importantíssima, el Don Carlos de Verdi, la seva versió original en francès. Pues que també es va fer d'or estrenant-se també pocs dies abans o poques setmanes abans del Romeo i Julieta va ser la Gran Duchesse de Gerolstein de Offenbach, una altra opereta d'un estil molt diferent. Veiem com sota l'aixopluc d'aquesta Exposició Universal hi havia una agitació musical creativa impressionant. Un dels fruits va ser aquest Romeo i Julieta que, com dic, va tenir un èxit fulgurant. Gounod va anar adaptant cosetes. Aniria a l'Òpera Còmic, al teatre de la Companyia de l'Òpera Còmic, el 1873, va fer més canvis en la partitura en aquell moment, però ell no les va fer directament, perquè aquella època ja estava a Londres, on va ser un compositor famosíssim, que omplia sales enormes amb els seus oratoris i les seves obres corals. Va ser George Bizet, el compositor de Carmen, qui va ser l'encarregat de dur a terme, sota les instruccions de Gounod, perquè va dur a terme les variacions i els canvis que Gounod volia en aquesta nova etapa de la seva obra. I seria el 1888, una mica més endavant, quan el Romeo i Julieta entrava en el repertori de l'Òpera de París, aquí seria ja el Palais Garnier, i evidentment, per entrar una obra en el temple sagrat de l'òpera, doncs encara va fer més canvis, entre els quals va haver la incorporació d'un ballet molt llarg, molt, molt lluït, molt elaborat, que normalment no dubto molt que el muntatge que veiem al Liceu es faci perquè no gairebé no es fa enlloc, però que existeix. En tot això, què vull dir? Vull dir que diguéssim que la partitura o l'obra, el Romeo i Julieta, diguéssim, segons les edicions que comprem, la gravació o el DVD, hi ha trossos molt diferents. Hi ha escenes que cauen, hi ha el ballet que algú el posa, l'altres el posen. Normalment s'acostuma a fer una versió mixta entre el que va escriure per l'original l'òpera còmic i l'òpera de París. Suposo que serà el que veurem, però que potser parlarem de coses, o a vegades alguns de vostès tenen gravacions que d'escenes o de fragments que no, normalment no s'interpreten. El que sí que s'interpreta, òbviament, és aquesta ària, encara que sigui fos d'última hora, no hi ha cap soprano que s'hi resisteixi, i, evidentment, la primera trobada. La primera trobada entre Romeo i Julieta, en aquest ball, és un madrigal. Evidentment, algú no posa la partitura madrigal. No és un madrigal, com coneixem, del Renaixement i del Barroc, però sí que té un aspecte formal de trobada, diguéssim, de dos personatges que encara no es coneixen, s'acaben de veure, tenen aquest enamorament sobtat entre ells dos, però que encara tenen, diguéssim, aquesta cortesia d'aquestes paraules galants que Romeu li dedica a Julieta, i també Julieta li contesta, diguéssim, també amb intel·ligència, aquesta primera trobada. I sentirem aquest primer duo, que és el més curtet de tots i realment és una delícia.
Oh,
que és el primer dels quatre duos, el més curtet, aquest madrigal, que demostra també aquesta elegància, aquesta bellesa melòdica que té la música de Gounod, realment que és inspiradíssima, i aquesta primera trobada. Veuran que el muntatge, òbviament, està més situat al segle XVIII. El muntatge que veurem al Liceu, que és una coproducció amb el Festival de Santa Fe a New Mexico, està ambientat a la Guerra Civil Americana. Perquè, home, té la seva lògica, l'òpera es va estrenar el 1867, doncs, per què no ambientar-ho en un gran esdeveniment contemporani, que és la Guerra Civil als Estats Units, entre el nord i el sud, perquè, com hem comentat, diguéssim, el Romeu i Julieta, l'esquelet argumental és una història d'amor entre dos bàndols enfrontats. Doncs sempre que hi hagi una situació de conflicte en dos bàndols, doncs és possible fer adaptacions versemblants o diguéssim, creïbles d'aquesta història. Això és aquest fragment del primer acte. I ara passem ja al segon acte, que és l'acte... Home, no podem comparar l'acte de la nit del Tristany i Isolda, el gran duo del Tristany i Isolda que hem vist no fa gaire, amb l'acte nocturn, aquesta també trobada nocturna entre Romeu i Julieta amb el balcó, sota el balcó. Bueno, això del balcó depèn de les escenografies, hi ha balcó o no hi ha balcó, però és igual, diguéssim, aquesta trobada entre ells dos. Però sí que és curiós remarcar que Gounod va conèixer Wagner. I es queien bé, i quan Wagner va estar a París per l'estrena del Tannhäuser, que va estar una llarga temporada, doncs Gounod el va tractar. Sembla ser que fins i tot Wagner li va ensenyar la partitura del Tristany, que la tenia acabada. Seria molt exagerat dir que hi ha moltes influències wagnerianes en el Romeu i Julieta de Gounod. Els crítics francesos, i també els italians, quan algun compositor del seu país diguéssim feia alguna cosa que no els agradava, els acusaven de wagnerians, no? Que havien caigut en el wagnerianisme. I al Gounod també li van dir, també alguna vegada, que home, tampoc exagerem. Però sí que diguéssim, aquest ambient nocturn queda molt retratat, perquè tot i aquest corrent religiós que hem comentat abans, d'aquest Gounod que gairebé es fa cap allà, però al final no, té aquest el doble vessant, el vessant místic, però també el vessant sensual. Aquesta cosa eròtica, per dir-ho en paraules més gruixudes, però sí aquesta sensualitat càlida de la seva música, que diguéssim és una combinació explosiva i esclata de forma evident en aquest gran acte segon, gran acte diguéssim amb inspiració, no en durada ni en mesura, però sí en inspiració, que comença, diguéssim, ja un dels primers punts importants és la famosa ària de Romeo, el Levetua Soleil, que és també un dels grans cavalls de batalla de tots els tenors lírics que es preuen, que té una particularitat. Normalment, tots els tenors, o quasi tots els tenors, la canten a la tonalitat de si bemoll, perquè té tres pujades espectaculars a l'agut, al si bemoll agut, a la paraula pagué, quan parla que el sol aparegui, i doncs és, diguéssim, un moment brillant de lluïment. Però el Gounod la va escriure en si major, diguéssim, mig to més amunt, en la qual cosa encara una mica més aguda. Si no recordo malament, l'Alfredo Kraus era un dels pocs que la cantava en la tonalitat original, perquè aquell senyor, diguéssim, podia, òbviament. El Villazón la sentirem cantant el si bemoll i ho fa molt bé, i és també, òbviament, d'aquests fragments que demostren o que justifiquen aquest paper d'òpera de tenor, també, que esmentava abans. I sentirem ara aquesta àrea tan preciosa.
Thank you.
fantàstica àrea. Evidentment, si pensem en termes godunians, doncs moltes coses pensen, home, si això és l'equivalent del Solid Shakespeare del Faust anterior, no? Sí, doncs hi ha moltes coses que, home, si un cop has trobat la fórmula de l'èxit, doncs vas aplicant en les obres posteriors. Però és una àrea preciosa. Clar, aquí també una cosa, la partitura sembla ser que posa que aquest últim pagué és pianíssim. Jo no he sentit ni un tenor que el canti mai en pianíssim, perquè clar, qui se sacrifica, un, s'arrisca, i dos, se sacrifica que no l'aplaudeixin. Home, doncs el fem a tota castanya i és segur que t'ovacionen si el tens. Si tens el sí ja natural, doncs ja seria la rapera. Però aquí aquesta àrea preciosa en la qual invoca el sol, que és més la Julieta pròpia que no pas el sol astral, i hi ha aquest altre duo preciós que tanca, diguéssim, tota aquesta darrera part de l'acte segon del Romeo i Julieta. És curiós perquè, a vegades ens han parlat de Wagner i així, quan escoltin tota l'òpera, que evidentment aquí no tenim temps d'escoltar-la tota, sentiran temes recurrents, és a dir, sentiran melodies que apareixen en els preludis instrumentals, que són una meravella, tots els preludis orquestrals de cada acte del Romeo i Julieta són preciosos, però hi ha melodies que després reapareixen en altres circumstàncies. Evidentment, no estem ni leitmotivs wagnerians ni res que se li sembli. Això són més reminiscències, que són habituals en altres compositors operístics, però sí que ens situen i que poden enllaçar situacions argumentals, però no està, evidentment no tenen el sentit ni arquitectònic ni de significat que els leitmotivs wagnerians tenien. Però sí que hi ha aquestes melodies precioses que a vegades estan exposades en aquests preludis instrumentals que després, per exemple, al final del segon acte, doncs hi ha aquesta, evoca el començament, que és una delicadesa exquisida, evoca el tema inicial, l'orquestra evoca el tema inicial d'aquest segon acte. També l'ària, també, a part d'aquest lluïment tenoril tan espectacular, també és un bon exemple del refinament de l'escriptura orquestral de Gounod. Aquests detalls del clarinet primer, després l'oboè, després la flauta acompanyant la veu, doncs, diguéssim, Gounod era un compositor que en sabia molt, era un compositor de talent, a part de tenir aquest geni melòdic, doncs sabia vestir aquestes melodies amb l'embolcall orquestral més adient. No sentirem... Sí que sentirem, va, sí. Sentirem al final del segon acte, perquè també sentirem una d'aquestes melodies celestials que poblen l'òpera, i que és aquest de quan ja, després d'aquesta gran escena del balcó, doncs una vegada més els dos amants s'acomiaden.
Et se laisse la main s'oublier d'autres.
vegades em demanen parlar d'òperes que m'agraden, però no m'entusiasma. A mi el Romeo i Julieta m'agrada molt. És a dir, perquè sobretot amb trossos com aquests, que és una preciositat de començar, aquesta delicadesa d'aquest cant de les cordes amb l'arpa i així el tenor, que és el que, que hauríem sentit quan sentíem l'òpera sencera al començament de l'acte segon i el tanca també aquest acte, doncs realment és d'aquells moments que posa la pell de gallina. I el mateix Gounod, parlant de la seva mateixa obra, deia, era conscient d'aquesta diferenciació de climes que havia sabut crear, perquè deia que el final de l'acte primer és brillant, jo ho sentirem, i el del segon és tendre i somiador, evidentment és tendre i somiador. Aquí és aquest final d'aquest acte segon. L'acte tercer, sí que aquí a l'acte tercer trobem dues escenes molt diferenciades. La primera hem dit que era la de la cel·la del frère Laurence, del frare que casa els dos amants, una escena del casament que pròpiament a Shakespeare no apareix, una novetat important, o sigui, es casen però no es veu de forma tan explícita, i té aquest to més litúrgic. Gounod va escriure una mena de cor de monjos de fons que al final va tallar, doncs per aquest to més auster, més solemne, més concentrat es manté en aquesta escena. I la segona escena té una altra novetat important respecte a Shakespeare, perquè apareix un personatge, evidentment els llibretistes van tallar molts personatges del drama de la tragèdia de Shakespeare, les mares no apareixen, en el drama de Shakespeare sí que apareixen les respectives mares de Romeo i Julieta, i de pares només n'hi ha un. El pare Montagui no surt, però el pare Capulet sí. Però una novetat respecte també una altra novetat respecte a Shakespeare és que apareix un personatge que no existia, que és el patge Stefano, que és un paper entrevesti, que també dins de la tradició de papers de masculins però encarnats per mezzosopranos, que no vull parlar del Faust de Gounod, però també tenim el Siebel, que també és el personatge jove i encantador i innocent, doncs que també és una mezzosoprano, doncs aquí tenim el patge Stefano, que obre la segona escena d'aquest acte tercer amb una cançó molt, una balada molt maca, en la qual vol provocar els seus enemics. L'Stefano és de la banda dels Montagui, dels Montecchi, del Romeo, i està provocant una mica els Capulets, diguéssim, els està enfurismant. I aquí comença, diguéssim, tota la part de la baralla entre Capulets i Montescos, entre tot un seguit de duels i d'escenes. En aquest muntatge de Salzburg, molt espectacularment resolts, es nota que el senyor ve de Broadway i sap fer un espectacle amb capes i teles amunt i avall i espases, veurem aquí com es barallen al Liceu, però bé, diguéssim, una escena complicada, que el mateix Gounod reconeixia que, clar, diguéssim que li portava moltes dificultats de com posar música a aquesta escena amb tant moviment. La conclusió és, hi ha uns quants morts, hi ha Mercutio, l'amic de Romeo que mor, hi ha Itibal, que és el cosí de Julieta, que és mort per les mans de Romeo enfurismat. Llavors aquí hi ha un gran concertant, diguéssim, totes les òperes a un moment o altre hi ha aquestes grans escenes de conjunt, un gran concertant que apareix al duc i, diguéssim, tots deploren la situació i Romeo és exiliat. Posarem ara només en àudio i no en vídeo, així aprofitaré per canviar el disc mentrestant, però també per una curiositat, ja que parlàvem abans de que si el tenor aquí ha de pujar tres vegades al si bemoll o al si canta l'altre original, doncs aquí tenim un tenor que és la gravació del Roberto Alagna i l'Angela Giorgio. Doncs aquí l'Alagna, aquest final del tercer acte, se'n va cap al do, que no està escrit, però ja que el tens el fas, que és una cosa que molts tenors, doncs, quan el tenen i el poden lluir, doncs el llueixen. I sentirem aquest final també per demostrar que no tot és lirisme i cosa tendra i els dos enamorats, sinó que també a l'òpera hi ha més coses, hi ha aquests elements d'acció, aquests elements més monumentals que també són interessants. Dins d'aquesta descripció que el mateix compositor feia dels seus actes, doncs el final del tercer acte és animat i gran. Doncs clar, i gran amb els duels i l'exili de Romeo. Doncs ara sentirem aquest fragment curtet.
Et dans
Aquí sí que el tenia el do, el Villazón no el té i no el fa. No està escrit, per tant ningú l'obliga, tampoc cal tirar-li encara. Tornaré a això al final d'aquest tercer acte, aquest final brillant, grandiós, que bé, diguéssim, ens permet veure que, a part dels dos protagonistes, que són la presència constant de l'obra, hi ha també una part molt important del cor, diguéssim, ja només a l'escena de la festa del primer acte, aquí en aquest gran concertant. El quart acte també tindrà un paper, depèn de la versió, si es talla més o menys, canten més o menys, també el cor, també és veritat. I després hi ha tot un seguit de personatges que també tenen la seva oportunitat de lluïment. Hem parlat del Pache Stefano, de la Mezzo Soprano, amb Travesti, aquest paper masculí fet per una veu femenina, que té aquesta cançoneta al començament de la segona escena, que és també molt, molt encisadora. Hi ha l'amic de Romeo, que és Mercutio, que al primer acte, a la festa, a la casa dels Capulets, també té la balada de la reina Map, que la reina Map és la reina dels somnis, que pobla els somnis dels humans, i també té un tros molt agradable i molt lluït. I després hi ha l'altre personatge coprotagonista, que aquí el veiem aquí passant pel darrere, que és el baix, el capellà, el frare, el pare Llorenç, que té aquesta veu més de gràvites, de personatge seriós. A l'obra de Shakespeare té un punt una mica més irònic / divertit, aquí no, aquí és un frare més bonomiós, més serè, i després hi ha també els dos papers que tenen una mica més de lluïment. Un és el Capulet, que és un baix baríton, el pare de Julieta, i després Tibalt, que és un tenor, també, que també una la part que aquí el duel amb Romeu. Però que continuarem ja amb el quart acte. El quart acte comença amb un altre duo, el tercer duo, entre Romeu i Julieta. Curiosament, després també d'un preludi orquestral també molt bonic, la primera frase de Julieta és claríssima: t'he perdonat. No cal discussions ni res, t'he perdonat, ja sé què ha passat, però ens hem d'acomiadar perquè t'han exiliat i això, de moment, la nostra trobada és impossible. Però, diguéssim, és una altra també del, com el duo, aquí és un duo ja de maduresa, ja d'una relació ja establerta, ja estan casats, no han passat ni 3 dies, però ja estan casats. El duo mostra un estadi superior de la relació entre els dos personatges. I així com abans el Romeo, estem en aquest acte nocturn i canta el sol, etc. Aquí també tenim una mica el paper, no tornarem a dir que és igual que el Tristany i Isolda, però és, també és un, diguéssim, un lloc comú del romanticisme o del segle XIX en general, el paper de la nit i del dia. No? Doncs els amants que es troben de nit i que quan es fa de dia no es volen separar, i llavors canta la losa i és el moment de marxar i ell no vol marxar, i llavors ella diu que es queda i ella es queda, però llavors és ella que diu no, vés-te'n, que si no ens descobriran, etc. I és la part final d'aquest duo preciós que comença amb la... en aquesta nit, de fet és la nit de noces d'ells dos, i que acaben aquesta part de separació que em recansa, que ara és un que estira l'altre per marxar, i sentirem aquest final d'aquest duo. Aquí, uepa. Es petonegen, de veritat. Bé, aquest és aquest final. Parlàvem d'això, dels quatre duos i com evoluciona. Aquest és el duo formal del començament, el duo més romàntic, més delicat de l'escena del balcó, i aquí és un duo ja passional, ja estan casats, ja es petonegen de veritat. I aquest cant de la nit, del dia que arriba i la separació forçosa que entre els dos amants, evidentment. Curiosament, abans m'he deixat de parlar de l'altre personatge, molt retallat respecte a Shakespeare, que és la Dida, que aquí s'anomena Gertrude, que també és una mezzosoprano. Curiosament, la mezzosoprano que farà el Liceu és la mateixa que surt del DVD de Salzburg, Curiositats de la vida. O sigui que és un paper molt retallat. El segon acte, dins de l'escena del balcó, seria l'equivalent, tornem a parlar de Tristany i Isolda, va. Doncs de la Brangene, que avisa els amants que arriba el dia, doncs aquí la Gertrude va cridant la Julieta, Julieta, vine cap aquí. Doncs una mica seria igual, però més enllà d'aquesta coincidència argumental no anem fent més exploracions. El quart acte sí que és el que ens podem trobar al teatre amb més variants. Per una banda, ara després d'aquesta escena, doncs apareix el pare Capulet, que li diu a sa filla que s'ha de casar amb el comte de Paris. Ella desesperada, diguéssim, no li fa gens de gràcia la idea, i el pare Llorenç, doncs, li ofereix una solució, aquest beuratge que li donarà l'aparença d'estar morta, sense estar morta, però que tothom es pensarà que se n'ha anat a l'altre barri i que, per tant, un cop es desperti, la rescataran i podran fugir. Llavors hi ha l'àrea aquesta famosa que Gounod va haver de tallar abans de l'estrena perquè la senyora Carballo, la diva del Teatre Líric, doncs no era massa dramàtica pels seus recursos i que durant molt de temps no s'ha cantat. Normalment quasi totes les sopranos la canten perquè és una àrea preciosa, però potser de tant en tant ens trobem en alguna gravació així que no apareix, passa. I també tota la segona escena del quart acte, també, que depèn de la versió, és més o menys llarga. En el muntatge de Salzburg dura 4 o 5 minuts, si poses el ballet dura 20 minuts més i si incorpores fragments corals, hi ha un epitalami, que és un cant nupcial que introdueix també l'escena, que és molt bonic, però que normalment es talla, doncs tot depèn de l'edició del director decideixi. A vegades només apareix, diguéssim, Julieta a punt de casar-se amb Paris i que ja cau mig aparentment morta i s'acaba l'acte tots deplorant. En aquest cas, el quart acte, segons Gounod, el quart acte és dramàtic, un final dramàtic, i el del cinquè, evidentment, és tràgic. Ja hem dit abans que, segons quins autors, el Romeo i Julieta de Gounod no és una tragèdia, però és igual, no ho discutirem. Perquè, per Gounod, ell veia aquesta progressió molt encertada. No veurem la, no sentirem l'àrea perquè tampoc ens donarà temps, però sí que ja anirem ja cap, a, cap al cinquè acte, aquesta consumació de la, del drama. També hi ha una escena que normalment es talla, que és l'escena, una escena curteta inicial entre el frare i un altre frare, que diguéssim que és una escena informativa, per dir-ho d'alguna manera, en la qual ens assabentem que Romeo no ha rebut la carta que l'avisava que Julieta està viva. Vull dir, que sembla que està morta però que està viva de veritat, per tant, diguéssim, ja tenim la, la, diguéssim, la tragèdia en marxa. El que passa és que moltes vegades es talla i, com que ja ens coneixem prou la història, doncs apareix directament Romeo a la cripta dels Capulets per, diguéssim, per acabar amb la seva vida. Aquí hi ha un altre canvi també substancial respecte a Shakespeare. A Shakespeare, abans de que Romeo entri a la cripta, passen moltes coses, surt molta gent, ell mata a Paris, el promès de Julieta en un duel, però bé, abans d'entrar, però vaja, diguéssim, aquí anem més per feina. I aquest últim acte, és aquest últim duo d'amor, clar, hem comentat aquesta particularitat de que, a diferència de Shakespeare, Julieta es desperta abans de que Romeo mori del tot i poden cantar un últim duo d'amor, que sempre fa més bonic, però també la gràcia que la vesteix Gounod és que aquest gran duo és també una reminiscència de tots els temes amorosos que hem sentit durant tota l'òpera. És a dir, totes aquestes melodies precioses que hem sentit al primer acte, al segon acte i al quart acte, doncs reapareixen en aquest cinquè acte, en aquest últim duo, en aquesta consumació d'aquesta història d'amor tan dramàtica i doncs, corona aquest final, en el qual doncs, bé, finalment Romeo cau, expira els efectes del verí que ha begut i ella doncs apunyalant-se amb el punyal que tenia Romeo, i però amb aquest to religiós que hem comentat abans de que tots dos personatges demanen el perdó de Déu davant d'aquest pecat tan esgarrifós que han comès. Sentirem la part final de l'òpera perquè és, diguéssim, aquesta culminació perfecta d'aquest devessall de melodies, totes aquestes melodies tan esplèndides que hem anat sentint, doncs aquí ja culminen aquesta reminiscència. No sentirem tot el duo, que òbviament també és molt llarg, però sentirem el fragment final.
Confidate la
acaba el Romeo i Julieta d'Uno, no acaba com l'obra de Shakespeare, ens perdem la frase final, però la frase final de l'obra de Shakespeare, mai cap història ha estat tan dolorosa com aquesta, la de Romeo i Julieta, doncs l'òpera d'Uno li fa molta justícia. Dins d'un segle romàntic, el segle XIX, que va tenir una passió boja per l'obra de Shakespeare, evidentment adaptant-la als seus gustos, als seus criteris, doncs una obra, a part de les obres de Verdi que ja coneixem, però una òpera com el Romeo i Julieta destaca molt. És una obra preciosa, d'una inspiració, com deia, no he parat d'insistir, però és que és veritat, d'una inspiració melòdica increïble, amb dos papers bomboneig pels dos, per la soprano i el tenor protagonista, que esperem que a partir de la setmana vinent gaudirem. S'estrenen un dia que alguns diuen que és el dia dels enamorats, alguns, aquí el celebrem per Sant Jordi, però sigui Sant Jordi o no sigui Sant Jordi, és una òpera preciosa que esperem que el gaudim tots a partir de la setmana que ve. Moltes gràcies. Gràcies.